Ràdio Benicarló. Són les 8 i mitja. Les notícies amb Clàudia Cozar.
Bona vesprada, Benicarló, són les 8 i mitja. Finalitzem el dia repassant les notícies més destacades del nostre municipi. En quant a l'horatge, demà tindrem 16 graus de màxima i les mínimes arribaran als 8 graus. A partir de les 12 del matí estarem a un 55% de probabilitats de precipitacions que s'estendrà fins a la vesprada. Tindrem, previsiblement, alguns ruixats en la segona part de la jornada. La farmàcia de guàrdia disponible encara avui és la farmàcia Sastre, ubicada a l'Avinguda de Catalunya número 31. El seu telèfon de contacte és el 964-82-87-66. I ara sí, passem amb l'actualitat. Benicarló ja escalfa motors per a viure intensament les falles 2025. A partir de l'1 de març, dia de la crida, la ciutat es transformarà en un esclat de festa, amb activitats per a tots els públics, espectacles de pólvora i foc, la cavalcada del ninot, la tradicional planta, les mascletades, l'ofrena a la Mare de Déu de la Mar i la gran cremat del dia de neu. El calendari faller arranca oficialment el pròxim 1 de març amb la crida, l'acte que donarà el tret de sortida a les celebracions. I una setmana més tard, el 8 de març, tindrà joc la cavalcada del Ninot, que omplirà els carrers de color, música i creativitat amb les desfilades de les comissions falleres. Arantxa García és la regidora de falles a l'Ajuntament de Benicarló.
Les falles de Benicarló ja estan en marxa i enguany venen carregades de festa, tradició i emoció. Les falles són molt més que festa, són cultura, són esforç i són passió. Vull destacar el gran treball de les 14 comissions falleres junt amb la Junta Local Fallera, que cada any superen expectatives i fan que Benicarló siga un referent faller. Enguany no serà diferent. Viurem unes falles espectaculars.
Un dels actes més esperats de les falles, les mascletaes, enguany es dispararan els dies 15, 16, 18 i 19 de març, amb la novetat de que l'horari serà a la 1 del migdia, una hora abans del que era habitual fins ara. Com sempre, l'últim gran acte tindrà joc el 19 de març a partir de les 8, amb la cremat dels monuments. Primer cremaran les falles infantils i a partir de les 10 cremaran els monuments grans en un ordre que s'establirà en funció de la falla que resulte guanyadora. El ple de l'Ajuntament desestima la moció presentada pel PSPP, PSOE i Compromís que demanava elevar a la Generalitat la suspensió de la consulta lingüística. Per a participar, la conselleria ha posat a disposició una plataforma digital, encara que també és possible fer-ho de manera presencial en els centres educatius. La votació determinarà, en teoria, l'idioma predominant en l'ensenyança, establint un màxim del 80% en castellà o del 65% en valencià. Nureixen, portaveu de Compromís, explica el rebuig dels valencianistes aquesta consulta, degut a que només crea enfrontaments i conflictes, definint la llengua com una eina integradora.
La llengua ens uneix, la llengua ens fa poble, la llengua és integradora i acollidora. No deixarem de defensar-la i ens mantindrem ferms mentre alguns no deixen d'assetjar-la o d'amenaçar-la. Avui pensem que no va de dretes o d'esquerres, no deuria anar d'això. Avui va d'evitar que es creen enfrontaments, problemes i conflictes.
Toni Fornes, regidor de Vox, se mostra a favor de la consulta degut a que considera que garanteix que els pares decidisquen la llengua vehicular pels seus fills.
Des de Vox defensem la llibertat d'elecció lingüística contra la imposició ideològica de Compromís, perquè creiem que és un atemptat contra els drets dels pares. La llei de llibertat educativa garanteix que siguin les famílies les que decideixen la llengua vehicular en l'ensenyança dels seus fills i no limitar aquest dret a l'excusa de la normalització lingüística. No entenem com es pot estar en contra de que els pares decideixin sobre l'educació dels seus fills.
Carlos de Sors, com a regidor d'Educació, va comentar que els docents l'han traslladat la dificultat que suposaria la implantació d'aquesta llei, votant a favor de la moció.
Jo personalment estic en contacte directe amb els centres educatius i amb els seus equips directius i em traslladen la seva preocupació pel sobreesforç i dificultat que es veurà afegit a l'organització del seu dia a dia a les escoles si finalment aquesta llei surt endavant. Per això, valorant únicament l'intentar no complicar més la seva feina, jo com a regidor d'Educació votaré a favor d'aquesta moció.
Lucía Bel, pel PSPB-PSOE, va assegurar que aquesta llei precaritzaria encara més la situació del valencià, llengua que defineix com minoritzada.
També diem sí al valencià perquè volem un model lingüístic als centres que garantís el dret de l'alumnat a ser competents en igualtat de condicions en valencià i en castellà. I que amb la nova llei, si la llengua base és el castellà, no es complirà. És que el valencià és una llengua minoritzada. I això és tan cert, per molt que alguns ho vulguin negar, com el canvi climàtic. I és que la presència fora de les aules, als mitjans de comunicació i en la vida diària, així a Benicarló, el valencià és una llengua minoritària.
Finalment, Álvaro París, regidor de promoció lingüística, afirma que aquesta consulta és per a que la gent puga triar.
Sí que me xirri una miqueta quan diuen lo de mal anomenada llei de llibertat educativa. I per què es va vostè la llibertat? La imposició? Sí al valencià, perquè sí al valencià, en el seu cas vol dir no al castellà. És valencià i punto. Nosaltres diem sí al valencià i sí al castellà. No volem la imposició d'una llengua. Volem que la gent pugui triar. El seu sí al valencià és un no al castellà i el nostre sí al valencià és un sí al valencià i al castellà perquè la gent trie.
La moció va ser desestimada amb 10 vots en contra per part del PP, Vox i part de Benigatlum i 9 vots a favor per part del PSPP-PSOE, Compromís i Carlos de Sos com a regidor d'Educació degut a que Benigatlum va establir la llibertat de votació. El ple de l'Ajuntament aprova el pressupost més elevat de la història de Benicarló. Es compta que 2025 ascendixen a 59 milions d'euros, dels quals 26 es dedicaran a inversions. Esta quantitat suposa una xifra rècord i quintuplica la que s'ha destinat a este capítol en els últims anys. El gruix del pressupost es dedicarà a diferents projectes urbanístics. Destaca la reforma integral del bulevard, l'urbanització de la partida Popet i la construcció del centre de participació ciutadana als terrenys de l'antiga fàbrica Roig Marín. Altres de les obres projectades són l'adequació d'esternells per a la construcció d'un nou institut i la reurbanització i reforma del carrer Vinaròs. A més de tot això, el pressupost de 2025 preveu l'ampliació del centre geriàtric i el trasllat del retén de la policia local al casal municipal. Totes aquestes despeses se sufragaran amb recursos propis, diferents subvencions estatals, autonòmiques i europees i la formalització d'un crèdit de 10 milions d'euros amb una entitat bancària. La regidora d'Hisenda, Arantxa García, ha defensat els pressupostos de 2025, alegant que es tracta d'inversions que beneficiaran a tot Benicarló.
Quisiera decir que este no es el presupuesto de Arantxa García, ni del alcalde o del equipo de gobierno, ni siquiera el presupuesto de los concejales que hoy nos encontramos aquí. Este es un presupuesto que se nutre de las necesidades de Benicarló, de lo que la ciudadanía espera de nosotros con virtudes y con defectos, pero siempre encaminadas a cumplir lo que, por mi parte, nos comprometimos con todos los benicarlandos. Por eso digo con todos, porque es de todos. Para mí y todo el equipo que me ha acompañado para la elaboración y el ajuste del presupuesto, este es el presupuesto de Benicarló y de todos los benicarlandos, el que nos guiará para un futuro próspero para toda la ciudadanía.
No opinen el mateix des del Partit Socialista, tot i que es reconeix que algunes de les inversions són necessàries, es qüestiona l'endeutament que suposarà pel consistori l'execució dels 26 milions d'euros de la partida d'inversions. El regidor Carlos Flors assegura que el crèdit repercutirà també en les butxaques de la ciutadania.
El deute de l'Ajuntament estava ara mateix en 8 milions, va quedar-se en 18 milions 500.000 euros a 31 de desembre de 2025. Van més que a duplicar-lo. A quants anys faran el préstec? Pregunto, perquè un préstec a 10 milions, les quotes seran molt altes. I les quotes saben com se tornen? En recursos ordinaris, que això afectarà el pressupost del 2026. Enguany, el que ens correspon és 1 milió d'euros entre capital més interessos. L'any que ve, això pujarà a 2.300.000 euros. Este 1.300.000 euros de més que tornarem seran recursos ordinaris. Té dues opcions. O gestionen i ajusten molt, o hauran de tornar a pujar impostos per a pagar aquest préstec.
El grup municipal de Compromís es mostra també crític a més comptes de l'Ajuntament per a 2025. A banda de qüestionar l'elevat endeutament que suposarà per a Benicarló, el regidor Jordi Maura ha manifestat el desacord del grup amb el plantejament urbanístic que contempla el pressupost.
Discrepem, per contra, en actuacions aïllades a la partida Popet, on considerem que no s'ha d'ubicar un teatre auditori quan la població està demanant que s'ubiqui a Roig Marín, o la recaptació d'ingressos de les butxaques de les famílies per a desenvolupar àmbits i pai. Nosaltres som partidaris d'un urbanisme de millora de barris, d'acabar edificis a mitges, d'urbanitzar aquests trams de carrers per acabar en clots, en terra i herbes, front al dels grans pai. Eixe model on molts propietaris surten sacsejats per les quotes d'urbanització que els tocarà assumir. Això penso que també ho han explicat molt poc, senyors del PP i Benicatlum, van a cremar un valuosíssim terreny entre els carrers Febrer Soriano i Sant Francesc amb una actuació que ningú ha reclamat. En comptes de dos plantes d'aparcament, un auditori, sales d'assajos, butaques i un gran escenari i espais de formació, volen unes sales, no sabem ben bé per a què, de dubtosa acústica i utilitat.
I des del grup municipal de Vox es valora la inversió en emprenedoria, comerç i els projectes del Pla Europeu Edil, tot i que també es critiquen alguns aspectes dels comptes, o detalla el regidor Toni Fornés.
Nos resulta impossible votar a favor de unos presupuestos que endeudan a los benicarlandos, que se basen en una subida de impuestos y que financian estructuras innecesarias. Sin embargo, no podemos ignorar la presencia de partidas que consideramos imprescindibles, como las destinadas al comercio local, al emprendimiento y a la inversión de entidades locales. Tampoco podemos pasar por alto la importancia de la estrategia Edil, que creemos que debe contar con el apoyo de toda la corporación. Por ello, en un ejercicio de responsabilidad y pensando en el futuro de Benicarló, nuestro grupo se abstendrá. Queremos dejar claro que de no ser por las inversiones esenciales recogidas en el Edil, nuestro voto habría sido en contra.
Són diferents punts de vista sobre uns pressupostos que contemplen la partida d'inversions més elevada de la història de Benicarló, 26 milions d'euros. El debat el tancava el regidor d'Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, per a qui estos números demostrarien la valentia de l'equip de govern.
El problema que té, que han tingut en Benicarló des de l'inici de la democràcia, és que Benicarló no ha tingut gent suficientment valenta davant a l'equip de govern per no tirar cap avant uns pressupostos com estos que aquest any s'estan plantejant. 59 milions d'euros és un pressupost històric, però que ajudarà de moltes maneres a Benicarló a progressar econòmicament el poble. Benicarló sempre ha sigut una miqueta aquell poble que pareixia que érem de segona. Nosaltres hem de fer un poble de primera.
Els pressupostos de l'Ajuntament per a 2025 van ser aprovats amb les vots favorables del Partit Popular i Benicatlum, l'abstenció de Vox i els vots en contra del PSPP, PSOE i Compromís. El proper 8 de març, en el marc del Dia de la Dona, el Castell de Peñíscola acull un simposi sobre les dones a l'època del Papaluna. El mateix tindrà dues conferències: la victòria de les dones a l'edat mitjana per part del doctor Javier Mas Torrecillas i les dones i les arts a l'edat mitjana de Mia Alsina Alsina. Així també hi haurà una taula de comunicacions i una exposició de pòsters científics. Ayo Peiró, historiadora, ens conta l'origen d'aquest simposi.
Fins fa molt poquet temps no s'havia parlat de com era ser dona en les diferents etapes de la història, i es va considerar que podia ser un tema interessant per a llançar una nova jornada acadèmica. Que no assuste a ningú que diguem jornada acadèmica, vol dir que les persones que vindran són investigadors que estan en actiu i que es mouen en el món acadèmic, però no vol dir que no estigui obert a tot el públic que pugui estar interessat en vindre a escoltar, parlar a experts, molt experts, sobre els temes que es van a treballar.
Un dels objectius d'aquest esdeveniment és traslladar als oients a l'època del Papaluna i conèixer el paper que van tindre les dones més enllà de l'àmbit religiós. Escoltem Peiró.
I este moment, per exemple, ens presenta dones des de les més altes cotes de poder, com per exemple les reines que van anar succeint en els anys que el Papaluna va ser papa i antipapa, que van tindre molt de poder perquè en moltes ocasions, com Maria de Castilla, se van quedar a soles mentre els seus homes es dedicaven a altres assumptes, reinant realment, fent de reines en totes les conseqüències.
I no només les dones que representaven el poder de governar, sinó de tots els àmbits.
Estes mateixes reines, per exemple, en les seues cartes, ens deixen veure moltes altres dones que es dedicaven a moltes altres feines que podien anar des del servei a casa de la reina, com a dones metges, com a dones que hagueren volgut formar part dels gremis. Gràcies a les cartes, gràcies a testaments i gràcies a un munt de documentació que encara està per treballar-se, es comença a entendre realment això, com era ser una dona en este moment de la història.
Els professionals també poden presentar les seues comunicacions a través del QR disponible a les xarxes socials d'Our Art. Així, l'entrada al simposi és gratuïta i oberta. Per a més informació, se pot contactar al correu jornadespapaluna@gmail.com. acabem el nostre informatiu. Recordem que també podeu trobar totes les nostres seccions al web radiobenicarlo.org i escoltar-nos al 107.3. Gràcies, com sempre, per estar ahí amb nosaltres. Adéu, amics.
Radio Benicarló, som la teua veu.
Radio Benicarló, la de casa.
back, so the windshield shows. Every street light reveals a picture in reverse. Still, it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Restlessness of water, they cannot see me naked. As things they go away, replaced by every day. Night swimming, remembering that night. September's coming soon. What if there were two, side by side in orbit, around the fairest sun? The bright tide of ever drum could not describe night swimming. You, I thought I knew you. You, I cannot judge. Underneath my breath, night swimming. Streetlight, a reminder, night swimming deserves a quiet night, deserves a quiet
one day you'll be mine. any place I found an old store. There's a place I cannot hide. I love to see you smiling. I love to see you delicate. I love to feel the north wind blowing, yeah, over my face. In the essence of the night before, to believe in the essence of the night before, of the night before, 'cause I'll be sailing the moon. I'll be sailing the stars. I'll be starting to walk. I'll be starting to dance until the end of your name. I'll be sailing for gold. I'll be moving alone. I'll be starting to dance until the end. Until the end of it. Until the end of it. Until the end of it. 'Cause I'll be sailing the moon. I'll be sailing the stars. I'll be starting to walk. I'll be starting to dance until the end of your name. I'll be sailing for gold. I'll be moving.